Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio. Ràdio Vilafranca. La vostra
La Dolors Bosch i el Jesús Gómez ens explicaran les seves sensacions i valoracions després d'haver llegit El soroll del temps, de Julian Barnes. Aquesta és la proposta d'aquest mes de gener a la tertúlia literària de la Torres i Bages, que després comparteixen amb els nostres oients. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Crec que avui no hi ha unanimitat entre tots dos, no? No combregareu.
No massa.
Hi ha algun...
Bueno, sí, hi ha un fons que sí.
Això està bé, a mi m'agrada, així animem el debat.
No, hi ha un fons que sí, que estem d'acord. O sigui, el que explica la novel·la, vull dir, és real. Jo el que no estic d'acord és amb altres coses que ja diré en el seu moment.
Sí, primer, per situar també els oients,
una potser
explicar de què va la novel·la.
I tant.
La novel·la és El soroll del temps, que tu, com tu has dit, és una novel·la de l'any 2016, del Julian Barnes, que va néixer el 1946 i que possiblement més d'un oient el coneix per la seva obra de l'any 1984, que es va fer molt famosa i el va llançar a la fama, que és el Lloro de Flaubert. Per tant, des del 84 fins al 2017, déu-n'hi-do el que ha corregut. Bé, l'obra se centra en la biografia d'un dels grans compositors de música clàssica, de música de rus, del segle XX, alguns el consideren el més gran, que és Dmitri Shostakovich. Dmitri Shostakovich, que va néixer el 1906 i va morir el 1975. Per tant, que va viure des de la Primera Guerra Mundial, sota la Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa, la Guerra Civil, sota l'estalinisme, després sota Khrushchev, vull dir que déu-n'hi-do, perquè ell va decidir romandre, viure, a diferència, per exemple, de Stravinsky, de viure a Rússia. Vale? I llavors el llibre està articulat en tres actes, com si fos una peça musical, o en tres actes, com si fos una peça teatral, de tres moments clau en la vida del Shostakovich. El primer és de l'any 36-37, arrel de que ell havia escrit una òpera, que en principi semblava que el seu talent brillava i podia brillar, i on ell se sentia també més cridat era cap al terreny de l'òpera. Havia fet una òpera que es deia Lady Macbeth, de Mensch, a partir d'un llibreto d'un autor rus, i que feia, des de feia dos anys ja l'havien estrenat i havia sigut interpretada arreu del món, Estats Units, a Sud-amèrica, a la mateixa Rússia, havia rebut molt bones crítiques, però succeeix que el gener del 36, el senyor Stalin i 4 o 5 dels peixos grossos del seu gabinet, doncs decideixen anar a sentir-la. I què passa? Que la troben esgarrifosa. I al cap de dos dies, en el Pravda, que és el que vol dir veritat, en rus, Pravda vol dir veritat, surt una crítica que diu desgavell en lloc de música. I posen a parir l'obra, una crítica ferotge...
Perdona'm, soroll.
Soroll.
No desgavell. Soroll en lloc de música. Perdona'm, eh?
Soroll. Bueno, soroll en lloc de música. I, bueno, aquest passa al 36. Bueno, doncs aquest seria el primer moment, lligat amb el fet de que és acusat de formar part d'un complot per matar Stalin, que no queda gens clar perquè tenia relació amb el seu protector, que era un mariscal. Aquest és un moment. El segon acte és l'any 49, quan es veu obligat, contra la seva voluntat, a assistir al capdavant de la representació russa que va a Nova York al Congrés Mundial per la Pau, un Congrés Mundial per la Pau, i el tercer acte, ja ens anem a 1960, cada 12 anys, quan ell, i això sí que li toca al fons de l'ànima, li apreten tant perquè s'afili al Partit Comunista. Vale? Doncs a partir d'aquí...
Això són fets?
Són fets. A partir d'aquí, i acabo ràpid, el Julian Barnes el que fa és que... és com si es fiqués dintre del cap del Shostakovich, i arrel dels records i les reflexions que va tenir ell, doncs va teixint tota la narrativa i tot allò que ens explica, de records, de reflexions, de pors, d'una manera que a vegades anomena personatges o anomena fets que no, tu no tens cap referència i dius, i això d'on ve, i això de què tracta, no? Però el fil no és cronològic, sinó que el fil és el flux de la consciència, en la memòria i en la reflexió de Shostakovich.
Bé, jo diré, primer d'entrada, i ho vaig dir-ho dimarts, en la tertúlia, que a mi, en general, no m'agraden les biografies. La biografia, en funció del per què es coneix en aquest personatge, sigui un pintor, sigui un escriptor, sigui un músic, si aquella biografia està basada en el fet creatiu, em sembla correcte. Però posar-se en la vida privada d'aquest senyor em sembla molt agosarat i no m'agrada, perquè jo reivindico que la gent pot fer una cosa molt ben feta i l'altra no, però a nosaltres el que ens importa és la música, perquè en el fons el que queda és la música de Shostakovich, que és preciosa, que invito i vaig invitar el dia de la tertúlia a que, sisplau, escoltessin una mica la seva música. I jo diria, senyalaria un punt molt, molt concret, que va ser perquè va escriure 148 obres, amb 47, amb 50 anys, perquè va començar el 25. Clar, ell escrivia una música que no s'entenia i va continuar escrivint-la. Vale?
Va ser fidel.
Va ser fidel a la seva idea. I aleshores, perquè l'Estat soviètic el que volia era una música que tothom que l'escoltés li agradés. La primera vegada. I això és impossible. Perquè hi ha molta música que sí que t'agrada el primer dia, però a vegades hi ha música, i això és concretament amb Shostakovich, que s'ha fet servir moltíssima música al segle XX en pel·lícules i que ningú sap que són de Shostakovich. O sigui, que si ho sabessin, el coneixerien. Perquè quan escoltin alguna d'aquestes músiques que jo vaig dir, sisplau, escolteu les suites de jazz, que són unes obres que les hem sentides mil vegades, en anuncis, en pel·lícules, vull dir, la reconeixerà, però ningú sap que són Shostakovich. En canvi, ens preocupem que aquest senyor va passar tota la seva vida espantat en un país, però ell no va voler marxar d'allà. Ell deia que li agradava la música, que l'únic que li interessava la música, els amics i la família. I punt. I ell no s'ho va ni plantejar. O sigui, ell era rus. Llavors, a mi el que no m'agrada de l'obra, o sigui, Jules Verne està ben escrit i no tinc res en contra d'ell.
Però ell, Barnes ficciona, no?
Però i ficciona sobre una persona que a mi em sap greu perquè la fa petita. O sigui, no sé per què, quan tenim una persona que fa una cosa molt ben feta, o la volem perfecta en tots els seus aspectes de la vida, o li busquem a veure què ha fet malament. A veure, m'aixequem.
Jo no tinc clar que la faci petita. El que sí que és veritat és que l'obra, de l'aspecte de la dimensió musical o de l'obra musical de Shostakovich, no parla tant. Sí que diu que, per exemple, la primera sinfonia que la compon quan té 19 anys, doncs és un èxit. I que després la cinquena, i que la Lady Macbeth, l'òpera, estava sent un èxit extraordinari. Que després, al 37, la cinquena sinfonia tindrà també un èxit aclaparador. Que després, en el setge de Leningrado, en el 42, la setena sinfonia, i es veu que hi ha alguna pel·lícula, algun documental
sobre això. Sí, hi ha molta pel·lícula.
Doncs es va tocar durant el setge de Leningrado, quan hi havia centenars de milers de víctimes, quan havia una fam espantosa, doncs es va tocar reclutant músics alguns de l'orquestra de la ràdio de Leningrado, altres que estaven per allà, i bueno, és també un fet que va bé conèixer perquè et quedes bocabadat, no? Doncs vull dir que una certa dimensió, sí que va haver obres de Shostakovich que varen gaudir d'un gran èxit.
Ja,
una altra cosa és que... En Rússia.
A Rússia, clar que sí. Mm-hmm. Clar que sí. A més, vull dir, va fer molta música per pel·lícules, per teatre, va fer molta cosa, va fer quartets, va fer sinfonies... L'última que va escriure va ser una sonata per viola, que és preciosa. I és l'última, va morir el 75 i la va fer el 75. I després hi ha una altra, que és una sinfonia que també en vaig parlar dimarts, que és la sinfonia número 10, que dura 25 minuts... I que és una sinfonia que és terrorífica, és la seva música, que hi ha potent, amb... i al final de tot hi ha com si celebrés la mort de Stalin, perquè va coincidir amb la mort de Stalin, l'any que la va publicar. No sé, jo vaig el dia de la...
La Dolors té estima pel Shostakovich.
Clar,
no,
jo
estimo. I no li agrada com l'ha fet pensar o l'ha retratat Barnes.
Exacte,
no?
Una mica és això. O sigui, a mi m'agrada molt la música de Shostakovich, molt.
Jo estic d'acord amb ella. De...
M'agrada molt. I llavors, aquesta novel·la, penso que si una persona no sap qui és Shostakovich, si no s'ha entretingut a escoltar, i escoltar-la més d'una vegada, perquè no són músiques fàcils, no tota és música fàcil, però és que perquè volem una cosa música fàcil? I a vegades una música l'escoltem i resulta que ens agrada, per què? Perquè l'hem sentit en una pel·lícula, perquè no sé què...
Però aleshores la imatge que dona Barnes no s'adequa a la imatge que tu t'havies fet, no casa amb la seva música?
És que jo només vull la seva música, no vull res més. O sigui, a veure, ho dic així de clar. O sigui, i considero que el llibre està ben fet. I jo deia que potser hauria valgut la pena de que el mateix que volia explicar... Podia explicar igualment sense parlar de Shostakovich, perquè parla d'una situació dintre de la Unió Soviètica que va ser real. O sigui que...
És que jo penso que hi ha una lectura del llibre, que potser jo he fet més aquesta, que m'interessa molt, que és la creació artística i, per tant, els artistes sota un totalitarisme. En aquest cas, el totalitarisme soviètic, el totalitarisme de Stalin. I la paraula totalitarisme s'entén molt bé, perquè totalitarisme vol dir que el poder no deixa cap espai, cap àmbit, ni de la vida social, ni de la vida individual, ni de la vida interior, sense control. I no només sense control, sinó més encara. Perquè un podria dir, bueno, l'artista fa una obra, escriu un llibre, o una obra de teatre, o una música... l'envia a la censura i la censura li diu molt bé, endavant o res, fora. Això no és impublicable, no? I, sinó que l'estalinisme dona un pas més des de la idea del propi Stalin de que els artistes són els enginyers de l'ànima. Per tant, la producció artística, la producció cultural s'ha de posar al servei de la creació del nou home que ha de néixer a Rússia amb el triomf de la revolució, quan no existeixi finalment l'utopia marxista, la societat sense classe. Per tant, sí que hi ha una voluntat molt clara d'aquest canvi. Nosaltres podíem dir, bueno, estàs sota un règim, tu vas fent i ja està. No, però és que ells t'estan dient cap a on has de dirigir la teva creació. Quin tipus de creació teva volen? I fins i tot el silenci estava penalitzat. És a dir, t'havies de posicionar, sent ja una persona coneguda, ell no hauria pogut fer de dir, mira, jo escric obres i no les edito o les tinc aquí.
No, però és que ell...
A més, que ell les volia que s'escoltessin, no? Però a mi aquesta situació tan brutal, d'aquesta pressió tan brutal del poder polític sobre, no només sobre la creació artística, sinó en tots els àmbits de la vida, perquè sabem que sota Stalin, doncs els gulags, doncs va haver milions de víctimes, va ser una cosa absolutament terrible, que els escriptors i demés van ser perseguits. Volia insistir en aquesta relació entre la concepció de l'artista com a enginyer i com a arquitecte de l'ànima i la direcció de com ha de ser la creació artística. Per això el formalisme estava prohibit, per això tot el que sonés a subjectivisme, a expressió de la pròpia intimitat subjectiva, etc., no serà tatxat de burgès i contrarrevolucionari. I per això a Shostakovich li diuen que la seva música no ha de ser formalista, però, no ha de ser subjectiva.
Però fixa't una cosa. Si escoltes la música, resulta que ell mai va cedir a fer música com volien. Ell feia la seva música i els hi colava uns gols impressionants amb la seva música, perquè si tu l'escoltes, vull dir, ell, la seva manera, la seva dissidència, jo crec que anava... Ella la deia amb la música. O sigui... Ell, hi ha un moment que Barnes posa en veu d'ell, jo dubto molt de les veus, perquè penso que és molt difícil posar veu en algú que no has conegut, encara que això sigui la seva biografia, penso que és molt difícil, no sé com s'atreveixen, però és igual. Però en aquest cas...
És art, Dolors.
Què?
És art, creació artística.
Que sí. Però llavors que no posin en una persona que no sigui coneguda. Diu que, com que la veritat no és possible dir-la, diu perquè és mort immediata, sí. Si dius la veritat, diu s'ha de disfressar. Diu, i la disfressa de la veritat és la ironia. Diu, llavors, diu, el tirà, que no té bona orella, no s'entera. O sigui, amb això hi estic molt d'acord, perquè
aquí
penso...
Aquí combregues, no, amb Barnes?
Aquí combrego amb Barnes perquè realment li posa en veu una cosa que no sé si fins a quin punt podia dir Sostakovich, però ell no va mai cedir i els hi colava gols. Els hi colava gols, perquè els hi posava una mica de música d'aquesta així, diguem-ne, popular, que la gent coneixia, i entre ells els hi posava de tot, i allà. I llavors, allò de l'òpera és perquè a Sarin no li va agradar, punt i final. O sigui, va haver-hi més.
Macbeth.
Macbeth, sí, la de l'òpera. I perquè hi havia un... Perquè, a més, hi havia enveges dintre dels músics, perquè, clar, allà hi havia més músics. I n'hi havia un que no podia veure, el Sostakovich. Llavors, tenia molta influència sobre Stalin i suposo que va influir en això. Però... Sí,
però a mi el que m'interessa d'això també és veure com arrel de l'editorial del Pravda, de Soroll en lloc de música, ràpidament... Diu el llibre, va prendre nota sobre com els crítics que havien lloat contínuament Lady Macbeth de Metzen durant els dos darrers anys, de sobte no li trobaven cap mèrit. N'hi havia que admetien amb franquesa els errors del passat, explicant que l'article del Pravda els havia tret la vena dels ulls. En quina mesura s'havien deixat entabanar per la música i el seu compositor? Per fi veien quin perill representaven per a la veritable essència de la música russa el formalisme, el cosmopolitisme i l'esquerranisme. També va prendre nota de quins músics feien ara declaracions públiques contra la seva obra i quins amics i coneixences preferia distanciar-se d'ell. És a dir, aquest règim de terror, com des de dalt, aquesta pressió que va empantanant, sí, es va filtrant en tota la... societat i en l'interior de cadascuna de les persones.
Ja, el que passa que com a europeus, diguem-ne, que no hem viscut ni hem estat a la Unió Soviètica, i si hem estat, jo t'asseguro que és completament diferent. Tens una sensació, jo no sé si tu has estat mai a Rússia, però tens una sensació...
No, no tinc l'experiència.
Tens una sensació horrorosa. Jo vaig tenir una sensació horrorosa, a ser-hi. Però bueno, és igual. O sigui... la idea era que tothom podia fer de tot i que llavors, per exemple, Stalin va intentar que pensava que un obrer podia ser compositor. I quan va veure que la cosa no li funcionava va dir, pues, que el compositor faci el que sigui perquè ho entenguin. O sigui, és que, clar, vull dir, una cosa és parlar de la novel·la i parlar de Sostakovich, l'altra cosa és parlar del que passava en aquell moment a la societat soviètica, que ja sabem que era tot molt restringit.
I l'estil de la novel·la de Barnes?
A mi m'agrada la seva estructura. A mi m'agrada. Sí, o sigui, la manera que ha estructurat actes... ha estat bé. Jo l'únic que li recrimino és això, que posa veu amb una persona que fins a quin punt pot saber què pensava. Jo penso que ningú sap, ni el que li va fer la millor, diguem-ne, biografia. És que és tan difícil saber el que pensa.
Però és el mateix que jo... Maggie O'Farrell parlant de Shakespeare i de la seva dona i del seu fill mort.
Sí, sí, també és veritat. Però no parla, fixa't, que parla indirectament de Shakespeare. Aquí coneixem
perquè
Shakespeare.
Perquè és secundari, però parla de la seva dona, de la qual no en sabem res, fabula.
Però llavors fabula. Però clar, és una persona desconeguda, se la inventa, vale, ja està. O sigui, no sé si m'he explicat força bé, prou bé, perquè a mi el que no... O sigui, a mi Shakespeare, per exemple, m'interessa com a escriptor. Vale? Llavors, Hamlet, com se diu...
De Maggie O'Farrell,
m'interessa com a novel·la, només. No, no, ja està. Em sembla que és plausible i ja està.
El soroll del temps també és una novel·la.
Jo el que anava a dir és que al llegir-la jo no tenia la impressió d'estar llegint ben bé una novel·la.
No.
Era d'un llibre híbrid, en el sentit de com si tingués components, ingredients d'assaig, ingredients fins i tot d'experimentació... narrativa i també, òbviament, d'una biografia i també de ficció novel·lada, no?
Però fixa't, al final em donarà la raó a mi, eh? No sé com ho veus.
Entens que...
Sí, sí.
que no necessitava
gestocòlics. I en aquest sentit m'ha resultat atractiu perquè això, de, com és un estil més fragmentari, perquè va narrant a base de fragments, com records que li venen al cap amb ell, o un record que li desperta una determinada reflexió, li dona això una agilitat i també li dona que de tant en tant trobes fragments que dius, ostres, realment això em fa pensar i realment el trobo atraient, atractiu, no? Però a mi tot el que em fa pensar, doncs, és, ho trobo valuós, no? Per exemple, les reflexions i les referències que fa la ironia, penso que estan, bueno, són d'un nivell molt alt, vull dir, la ironia que no és pròpia dels joves, la ironia que la comences a adquirir a mesura de que vas veient que el món no és com deuria ser o com t'agradaria de ser, la ironia com a defensa, però també els límits de la ironia. Fins però i tot ell diu, l'afiliació a un partit, no es pot fer irònicament. Si de cas es pot fer cínicament, però irònicament no.
Anem acabant, aquí la recomaneu.
A veure, en general, la gent de la tertúlia va dir que li havia costat de llegir. Jo, en aquest cas, no, a mi no m'ha costat llegir, però no té res a veure. No sé fins a quin punt... S'ha de llegir com una novel·la, prescindint una mica. I després, si vols buscar una mica de música bastant de tota mena, quan no t'agrada una cosa passes a l'altra, n'hi ha moltes. Però n'hi ha moltíssimes que jo penso que poden agradar molt. I llavors valoraràs les coses diferent. Perquè aquest senyor va tenir molt mèrit de fer la música que va fer i no marxar de Rússia. Jo crec que això és una reivindicació que faig ara mateix. Vull dir, penso que va ser més valent que els que van marxar.
Jesús.
Sí, això. No sé quant de temps disposem, però... Poquet. Bueno, que també s'ha de dir, això és un fet, de que va signar cartes contra Solzhenitsyn, contra Sakharov, que va fer discurs de lloança al règim davant de molts mitjans, etc. Jo volia acabar amb dos petits fragments, llegeixo ràpid. Un és el que dona títol, diu... Què es podia... I em sembla que ja ho heu apuntat
a
la Dolors. Què es podia esgrimir contra el soroll del temps? Únicament la música que duem a dins, la música del nostre ésser, que alguns transformen en música real. I al final de tot, que diu... El que esperava, se suposa que... Shostakovich, aquí no sabem si la veu és la de Barnes o és la de Shostakovich. El que esperava era que l'amor alliberés la seva música, que l'alliberés de la seva vida. El temps passaria i, per bé que els musicòlegs continuessin debatent-la, la seva obra començaria a sostenir-se per si mateixa.
Potser Barnes volia que Shostakovich pensés això.
Bueno, això és ficció, no? Això d'aquesta és la ficció.
Esclar, a veure, hi ha quasi ficció, doncs sí, probablement seria això.
Clar.
Jesús Gómez.
És aquest intent.
Dolors Bosch, moltes gràcies per comentar amb nosaltres el soroll del temps. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
La Dolors ha insistit que escoltem, que descobrim Shostakovich i així ho fem. Acabem amb una de les seves suites de jazz, que segur que us sona, la número 2.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Antoni Bassas alerta sobre les conseqüències de l'addicció a les xarxes en una conferència a Vilafranca. El periodista ha ofert aquest dimarts a l'Auditori Maria Rosa Juncosa la conferència Fes una dieta informativa que et faci profit en el marc del programa Desenvolupa't, impulsat pel Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca. En un context marcat per un flux constant d'informació, Antoni Bassas reflexiona sobre el fet que no tota la informació aporta valor i proposa eines pràctiques per gestionar millor aquest accés informatiu. El periodista també aborda la preocupant addicció que generen els continguts de les xarxes socials, cercant l'impacte sobre les persones. En aquest sentit, Bassas anima a protegir-se i ser conscients de com ens afecta la sobreexposició, aquest tipus de continguts en la presa de decisions, la capacitat de concentració i el benestar emocional. Impulsem Olèrdola posa en valor que totes les obres començades s'acabaran i estaran al servei de la ciutadania. Les importants actuacions de millora en equipaments i espais públics impulsades durant aquest mandat a Olèrdola no quedaran inacabades. Aquestes obres, que es realitzen gràcies al gran volum d'inversió obtingut, estaran al servei de la ciutadania i finalitzades. És un dels missatges que el portaveu d'Impulsem Olèrdola, Sergi Martínez, ha transmès en una entrevista a Canal 20 Ràdio Olèrdola. Martínez indicava que en el cas de les obres de la coberta de la pista de Moja s'han registrat problemes d'enllumenat i incidències com el robatori de gespa, però destacava que la instal·lació està ja al servei de la ciutadania i la població ja l'està gaudint. En el cas de les obres a la zona esportiva de Dalmar, Martínez assenyala que s'han trobat amb problemes sobrevinguts en el subministrament d'equipaments. El portaveu d'Impulsem ha volgut recordar que obres aprovades per l'anterior govern, com la reforma de la Rambla Pau Casals de Moja, es van eternitzar i les van acabar d'endreçar l'actual govern. El ple de l'Ajuntament de Sant Sadurní va aprovar aquest dimarts un crèdit extraordinari de 376.750 euros per adquirir en propietat el local del Servei de Promoció Econòmica al carrer Doctor Barraquer, on s'ubica l'espai de coworking Nexus, i per reformar l'antic espai de rehabilitació funcional de l'Avinguda Francesc Macià, que acollirà les futures dependències de la policia local. L'acord va comptar amb l'abstenció de Junts per Sant Sadurní i el vot en contra del Partit Popular. El govern municipal va defensar la compra del local per les condicions econòmiques favorables de l'oferta de la Sareb i va justificar el trasllat de la policia local per la manca d'adequació de les actuals instal·lacions. En la mateixa sessió, el ple també va aprovar una modificació de crèdit de 56.000 euros per millores al pavelló de l'Ateneu. Junts per Catalunya i Impulsem Penedès han reclamat aquest dilluns a Vilanova i la Geltrú l'activació immediata del grup de treball del Penedès Marítim per abordar de forma integral les necessitats de mobilitat derivades del col·lapse de Rodalies. En una roda de premsa conjunta, els representants de les dues formacions han insistit que cal una resposta estructural i coordinada que incorpori agents socials i econòmics per aconseguir solucions reals i no només mesures puntuals. També han alertat de l'impacte de les futures obres als túnels del Garraf i de la desconfiança que genera la situació entre els usuaris del tren. Junts Impulsem hem subratllat la necessitat que el grup de treball replantegi qüestions clau, com la durada de l'aixecament de les barreres a la C32 i que s'ofereixin serveis alternatius de transport suficients i ben organitzats pels usuaris afectats.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45 i entomem ja la recta final i, com cada 15 dies, torna al Penedès en xarxa l'Empel, aquest espai amb veu de dona i cava conduït per l'Eva Plazas. Avui tot parlant de les arrels, el llegat i el futur de dones que ara tenen veu pròpia. Connectem, doncs, amb Ràdio Sant Sadurní. Allà ens espera l'Eva amb el Miquel Cuenca.
Let's go, girls.
Donem la benvinguda a l'Eva Plazas, novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní, en aquesta secció de l'Empel Tabui, capítol 9, el segon també, en aquest cas, del 2026. I avui parlant de futur, però també d'arrels i de llegat, amb tres dones que també ja tenim als estudis. Donem, doncs, pas a aquesta nova edició de l'Empelt.
Benvingudes i benvinguts a l'Empel de Cava Women, l'espai on posem veu, experiències i emocions de les dones que fan possible el món del cava. Durant molts anys, al món del vi i el cava, moltes dones han estat filla de, dona de, però això, per sort, està canviant. I potser arribarà un dia que algú dirà el pare de la Mireia, el marit de la Marta, i tot això farà un canvi. Avui a l'Empel parlarem de futur, però també d'arrels, de dones que han crescut dins d'un llegat i que avui tenen veu pròpia. Avui, dones empeltades al futur. Ens acompanyen la Mireia Pujol Busquet. Hola, Mireia.
Hola, què tal?
Molt bé. La Mireia Tetes, avui va de Mireies.
Moltes gràcies, Eva. Molt contents d'estar aquí, així que molt contentes.
Gràcies. I tenim la Marta Casas.
Hola, hola, Marta. Què tal, com esteu?
Que la Marta ja havia estat amb nosaltres, crec que el capítol 4, quan parlàvem de les enòlogues del món del cava. Doncs tres dones i tres cellers familiars que elles han estat i són ara al davant d'aquests cellers. Us demano una mica que us presenteu vosaltres mateixes. Va, Mireia Pujol Busquets, presenta't.
Molt bé, doncs sóc la Mireia, sóc segona generació del celler Arlaieta, fins fa 4 dies conegut com el Talella. Jo vaig créixer entre ampolles, primer, perquè la meva mare tenia i té una botiga de vins, i després vaig créixer entre vinyes, perquè quan tenia 5 anyets, doncs els meus pares van iniciar el seu projecte familiar entre els municipis de l'Illa i Tiana, i he pogut fer bastantes voltes pel món, però finalment vaig tornar a casa ja fa uns quants anys ara.
Volta al món i torna al bord, no?
Total. I gaudeixo de viure al millor lloc del món, per mi.
Més que el Penedès, eh? A l'Illa tenen...
Bueno, ara parlarem. I, home, amb vistes al mar, clima
no, de fet,
així, californià...
El celler és idíl·lic quan ets allà dalt, no? Veure tot el mar. Aquí ens tapa la serralada prelitoral, però també tenim vinyes al costat del mar.
Sí.
No tan altes, potser.
I lligada al món del vi i al cava, sobretot, des de que vaig néixer.
Clar, has mamat. Ets la filla de... No?
I la mare de,
I la mare de, això també és important.
Espera't.
Tens 2 fills, oi, Mireia?
Sí, tinc 2 fills. Que, a veure on, què faran.
No a veure. I la Mireia Tetes? Hola, Mireia, presenta't. Va,
hola, també soc la Mireia. I res, nosaltres també, bueno, tenim un celler familiar. Va començar el meu besavi, ja tenia vinyes, però fins que el 1942 no va començar el meu avi, doncs, a embotellar els primers vins d'agulla d'aquí de l'estat espanyol. I a mica, amb la incorporació del meu pare, doncs van anar ampliant la línia fins a dia d'avui, que la veritat és que tenim vins i caves, vins rosats, també tenim, doncs, celler al Penedès, que fem vi i cava, tenim també un celler al Priorat i un celler a la Ribera del Duero. Avui en dia, doncs, totes les nostres vinyes són ecològiques i biodinàmiques, les vinyes pròpies. Vam apostar molt amb el meu pare des dels inicis i som 3 germans, que ho estem continuant. Jo sóc la gran, però després tenim també el Josep i el Joan. Jo sóc la més la responsable del celler del Penedès i del cava, el Josep del Priorat i el Joan, doncs, de la Ribera del Duero.
Molt bé.
També hi ha la meva mare al negoci, ella, doncs, sí que ens ajuda, al celler. I a part d'això, doncs, tenim un equip molt, molt maco i intentem, doncs, apostar pel futur, la innovació. Hem tret ara amb la nova generació, no?, una miqueta jo i els meus germans, doncs, vins més que diríem, més diferents, amb varietats i ancestrals recuperades o elaboracions diferents, recipients nous i això, que estem intentant apostar i tirar endavant el celler.
Molt bé, de fet aquí són filles dels seus pares, però també les seves mares, que segur que són 2 donasses molt importants a la vostra vida i que n'heu après molt d'elles, no? Segur.
Sí,
i la Marta Casas, jo dic Marta Casas de Parés Baltà o Marta Parés Baltà, oi?
Sí. És aquest cas. Doncs sí, Parés Baltà, doncs, és la família del meu marit i, al contrari que les dues Mireies, jo no vaig néixer en aquesta família, evidentment, doncs, perquè vaig venir més tard, enòloga per amor, una vegada em van dir, doncs, perquè vaig conèixer un dels 2 fills, el Josep, el fill petit, i jo feia farmàcia. En aquell moment, doncs, no tenia cap interès en absolut amb el vi, perquè no ho coneixia tampoc, tenia 21 anys quan ens vam conèixer, i ella em va introduir en el món del vi, anar a cates, anar a cellers, anar en coses d'aquestes que dius de relacionades amb el vi,
i
mica,
enganxa,
en mica, mica en mica em vaig anar enganxant, i quan vaig acabar a farmàcia vaig voler estudiar enologia una mica per saber com, de què tractava el vi, de què tractava la vinya, perquè no havia trepitjat gairebé doncs, aquest món. I me'n vaig donar compte que justament amb l'olor d'entrar al celler el primer dia que me'l va ensenyar, que feia molts anys enrere, la seguia no havia sigut conscient, a casa dels meus avis materns feien vi a granel, el venien amb garrafes, tenien tot el celler amb la premsa vertical.
A Vilanova?
Cub, a Vilanova.
Ah, molt bé, també davant del mar, eh?
Estaven a la Geltrú, estaven més endintre, la Geltrú, però sí molt que doncs, el meu avi feia vi, el venia a granel, però jo no n'era conscient, era molt petitona quan ho van deixar de fer, i clar, sí que tenia aquesta arrel, però no n'era conscient. Aquesta va ser una sensació de descoberta molt, molt important per mi, en aquell moment va ser com un punt d'inflexió, i dir, ostres, doncs vaig a conèixer de què tracta aquest vocabulari, perquè clar, jo anava a totes les cates i els maridatges i restaurants, que jo no estava acostumada, i clar, em deien Chardonnay, Cabernet, el que fos, i jo no sabia si era blanc, negre, si era rosat, no sabia res què volia dir, i llavors així doncs vaig posar una mica de noms en cada cosa, posar una mica d'ordre amb tot el que anava vivint, i mira, doncs aquí estic, ben empeltat, estic aquí...
Empeltada totalment,
vaig deixar el món de la farmàcia i em vaig dedicar doncs, a l'enologia i soc l'enòloga de Paris Baltar.
Molt bé, realment el món del vi enganxa, eh? Jo dic que és un món que mai deixes d'aprendre i que sempre estàs aprenent i creixent professionalment, no? Però vosaltres, el fet de saber que formàveu part d'aquesta vida, d'aquest celler, en algun moment heu sentit el pes aquest del cognom o la sensació aquesta de dir m'hi he de quedar a casa? Heu tingut aquesta sensació, aquesta pressió?
Jo, a veure, res, no puc enganyar.
No,
evidentment,
enganyis,
eh? Sí, però és un sentiment com de responsabilitat, no? O sigui, jo finalment he crescut a l'hora que ha crescut el celler, no? O sigui, jo tinc molts records de quan vam comprar la finca, vull dir, tenia 5 anys, o sigui, són justament els primers records que comences a tenir de la vida, no? Aleshores, clar, li dones un valor... o sigui, per mi... El que més em criava l'atenció era l'estil de vida que tenien els meus pares. Perquè tu quan ets petit o ets jove, el vi et pot interessar fins a un punt, però t'agrada això que deia la Marta, no? d'anar als restaurants, de catar vins, no? La majoria d'amics dels teus pares es dediquen a aquest món, o sigui, a l'estil de vida que portaven, no? El poder gaudir d'anar a unes vinyes, de visitar cellers, això és a mi el que més em va cridar atenció. Sobretot, també, que els meus pares van ser molt pioners en agricultura ecològica i l'any 91 ja van apostar per agricultura ecològica. Llavors, a mi això, com a nena, no? Tot el tema del reciclatge, de l'ecologia, quan era joveneta, era el que més m'agradava, més que el vi.
Per això potser vas fer biologia, no?, inicialment.
Sí, jo vaig estudiar biologia perquè a mi m'agradava molt la ciència, en general. Mm-hmm. Després em vaig donar compte que el que més m'agradava era l'agricultura. I, evidentment, jo penseu que no vinc d'una zona com és el Penedès, sinó que a l'Ella pràcticament ningú es dedica al món del vi. I no som tens ni tiets ni avis, no, o sigui, ningú. Mm-hmm. Aleshores, aquest sentiment tan arrelat de pertinença al món del vi és molt difícil. A mi només em ve de la meva família, no em ve...
De tot l'exterior,
no
de tot
ve del
el
meu voltant,
voltant
dels meus amics, de família més extensa, perquè no. Aleshores, bueno, m'agrada molt la ciència, però m'agrada molt l'agricultura. I també mentiria si, segurament, si jo no hagués sigut filla dels meus pares, no m'hi hagués dedicat al vi. Mm-hmm. No vol dir que no hi gaudeixi, que no el disfruti i que no sigui, pues, ara, el meu estil de vida, del qual estic molt contenta, eh? Però segurament em dedicaria a l'agricultura, això segur.
Mm-hmm. I tu, Mireia, això de... Al final vas pensar, això és, ho faig perquè vull i no perquè toca, en algun moment? Ho vas tenir clar?
Doncs mira, jo la veritat és que des de petita veia el meu pare i el meu avi catant, elaborant, em portaven a la barema, vam néixer entre vinyes. És que realment jo passava tots els estius, els meus amics anaven de vacances i jo em quedava al Penedès, a les vinyes, i allà al mes d'agost, allà, vull dir, mirant el raïm com entrava, amb nervis, amb que si plourà, amb que si no... Llavors és una cosa que vius des de petita. I veia, i m'agradava tant el que feia, que sempre vaig voler dedicar-me a comunicar i transmetre el que els meus, pares i el meu avi havien fet el seu dia. Llavors, des de petita, jo ho tenia molt clar que volia vendre... Bueno, mira, comunica, jo me'n recordo que m'anava a les fires, la típica fira de Barcelona, la de la Mercè, que avui en dia
ja no existeix. Ah, sí, la del tastavins, de l'Incavi, que organitzaven.
Doncs jo, és que ni que havia el taulell, em posava darrere, no podia, i passava fora, doncs pares anava a la fira, naturalment, i llavors jo, doncs clar, en comptes d'anar-me'n a jugar, doncs jo em quedava a l'estant, però com que no em veien els clients, sortia de l'estant amb l'ampolla i començava a servir i a explicar és que el meu pare és molt heavy.
Sí, això ho fan els teus fills, ara, Mireia.
Sí,
és el que fan.
Bueno. Clar, és que al final, el cap de setmana, si és la fira, te'ls has de portar a la fira.
Llavors jo, és això, llavors és que m'hi vaig com trobar, però perquè realment ho sentia, saps? Llavors, després d'estudiar, doncs me'n vaig anar als Estats Units i llavors allà, doncs el meu pare, mentre els dies de vacances d'on estava treballant, deia, escolta, pots anar a aquesta fira a Cuba o a Brasil? I ja m'hi vaig trobar.
I ara estàs en la part de comercial internacional? O bueno, portes tota la part comercial?
Clar, quan em va tocar què vols fer, no? Pues tenia moltes coses a escollir. M'agradava molt tot el tema enologia, m'agradava molt el tema agrícola, m'agradava molt les ventes, m'agradava el màrqueting. Al final, un celler pot fer moltes coses, realment.
Moltíssimes.
Vull dir, i quan ets empresa familiar, ens toca fer de tot.
Sí.
Vull dir, no és allò que ja tu te l'encarregues d'això. No, fas tot, no? Llavors, jo, com que des de vida volia comunicar, vaig decidir fer comerç internacional.
Molt bé.
Llavors, d'allà me'n vaig anar als Estats Units, allà vaig començar la venda i tal, però després vaig dir, ostres, l'enologia, doncs, realment m'agrada molt, això ho vaig aprendre més del meu pare, i llavors vaig voler fer el WCT. Bueno, allò que et vas trobant, però perquè també et vas dir, ostres, ara tinc ganes de fer això, com que és el nostre estil de vida, no? Mm-hmm. Estem tot el dia, jo penso, Nadals, tot provant vins, amb filles, ara anem a les filles...
Si les podem, vacances, no? Les vacances són visitar cellers, al final. Sí, i els, sí, jo recordo els meus fills que em deien, exacte, durant les vacances, dos cellers màxim. Va, vinga, dos cellers màxim.
Jo et dedico al dia.
El dia ja no acceptaven. Sí, quan més grans es van fent, ja veuràs, Mireia, que no, no podrà ser així. I la Marta, en algun moment et vas sentir la dona de... Perquè jo crec que ja des del primer moment no t'has sentit mai així, no, Marta?
La veritat és que no, perquè precisament jo vaig anar a estudiar enologia per saber de què anava el món del vi, no pensant que un dia aniria a treballar al celler. Però aquí va haver-hi un punt d'inflexió o crític, o com es vulgui dir, que va ser quan havia de fer les pràctiques, que justament va coincidir aquella barema de l'any 2002, que era l'estiu que jo em casava amb el Josep. I el meu sogre, molt hàbil ell, clar, jo mentre anava pensant, si aniré a Montpellier, si aniré a no sé on, em deia, veiem, tu ara canvies de població, de Vilanova cap a Vilafranca, aquí tindràs la caseta, no sé què, tota la història.
La via va veure que aquí hi havia una dona potent.
I em va dir, tu el que hauries de fer per anar còmode, fàcil i tranquil·la, diu, ara fer una lluna mel ben llarga, que la vam fer a Xile, justament en
visitar cellers, oi?
Vam anar a Califòrnia també, a visitar cellers, evidentment. I quan tornis, que hagis fet una lluna de mel ben llarga, vens aquí a fer les pràctiques, que hi haurà la teva cunyada, perquè jo i la Maria Elena hem estat juntes 20 anys, des del 2002 fins al 2022, i vens amb ella, l'ajudes, ell, tu fas les pràctiques, també fas el treball aquest que has d'escriure, el defenses, i al desembre tornes a la farmàcia. Jo treballava en una farmàcia a Canyelles, entremig de Vilanova i Vilafranca, diu, te'n tornes a la farmàcia. Doncs vaig tornar a la farmàcia, sí, el mes de gener del 2003. Vaig fer l'excedència aquesta. Però ja després, a la següent barema, vaig dir, m'he de tornar cap al celler perquè em va agafar el cuquet. I llavors ja a partir d'allà, ja full time, ja des de sempre.
I aquí tenim tres dones que sempre han apostat i han cregut per la viticultura ecològica, no? Abans parlàvem amb la Mireia a Pujol Busquets, que allà l'ella l'any 91, però també la Marta és una pionera en la biodinàmica, de fet has fet de professora també de biodinàmica. La Mireia Tetes a Pinor també estan amb la viticultura ecològica des de fa molts anys, i crec que vosaltres tres sou un referent, no? A nivell de la sostenibilitat, de caves ecològics i de les pioneres. I per tu, Mireia, el fet aquest de apostar per les varietats Piwi, quan veu començar tot aquest projecte, va ser un tema de projecte familiar? Tu aquí també hi has estat implicada? Explica'ns una mica.
Però jo, clar, per mi, créixer amb la filosofia des del principi d'agricultura ecològica per mi era com lo convencional, no? O sigui, des d'una
noia jove... Ja no coneixia res
més. I a més, els altres cellers que he pogut treballar als Estats Units, a Suïssa, al Penedès, a Priorat, etc., també eren agricultura ecològica. Aleshores, jo vaig tenir la sort vaig fer un màster d'agricultura ecològica, em van donar una beca i em vaig anar a un centre d'investigació ja fa uns quants anys, a Suïssa. I clar, allà estava tot el dia plovent, no? Allà teníem un celler d'investigació, tot el dia plovent, i no es feien tractaments. I llavors vaig dir, uau, no? I jo havia sentit a parlar de les piwis. I aleshores, la primera setmana em van convidar a una formació, no?, de varietats resistents.
Amb dues frases podem explicar què és piwi, perquè potser
sí,
la gent no ho coneix.
És un híbrid, és a dir, fins ara, fins ara no, però la majoria de vinyes que nosaltres veiem al Penedès o a la resta del planeta Terra s'han reproduït de manera asexual, no? Uh-huh. Per esqueixos. Una planta es pot reproduir de manera asexual, els humans no. O sigui, tu talles un tros de planta, la plantes i et creix una planta igual, que és un clon. És a dir, que és exactament identica, amb la mateixa genètica, és un clon, com l'abeja d'oli, ¿vale? L'ovella d'oli. Aleshores, el que fem, què passa? Que quan tu reprodueixes a nivell asexual, l'espècie no evoluciona. I si no evoluciona, no s'adapta, no? Mm-hmm. O sigui, no hi ha una selecció natural. Bueno, ha sigut la manera que la societat, que els humans, doncs, hem trobat per globalitzar-nos i per desenvolupar l'agricultura, sobretot després de la Revolució Verda, etc. No? Però, clar, això té avantatges i inconvenients. Avantatges, doncs, és més segur, és més ràpid, és més econòmic, etc. Però inconvenient, que tenim varietats que no estan adaptades. Per què? Doncs perquè no hi ha hagut aquesta selecció natural, no?, de dir els febles moren i els forts, doncs, es queden, no? I aleshores, quan es crea un piwi o un híbrid, o en el cas nostre, que els diem briacs, varietats resistents adaptades al canvi climàtic, doncs el que fem és fem creuar. És a dir, agafem pol·len d'una varietat que sabem que té gens de resistència o gens, per exemple, perquè tingui la pell més gruixuda o perquè tingui un cicle de vida més curt o més llarg, o bueno, molts gens que hi ha, no?, que determinen uh-huh. diferents factors, i el que fem és que pol·linitzem les nostres flors de les nostres plantes mare, ¿vale?, i fem aquests creuaments sexuals. O sigui, aquella imatge que fèiem a l'ESO, no?, de la flor que es veia, doncs,
el pol·len, els
pistils i els ovaris, doncs fem aquesta fecundació. I aleshores d'aquí obtenim unes llavors, i aquestes llavors ja s'han reproduït de manera sexual, perquè s'ha fet un creuament, ja són filles de dos plantes diferents, d'un pare i una mare, que hi ha una recombinació genètica i, perdó, hi ha, evidentment, hi ha una selecció natural condicionada a tot això.
Molt bé. No, que jo havia dit amb una frase, però ens
perdó.
Ha fet una masterclass aquí.
Bueno, és que és molt difícil explicar-ho.
No,
ja està,
que...
ja queda clar.
No, és veritat. El tema era que en aquest projecte de les varietats sí. Piwi, tu és el que havies viscut a casa des del principi, i una mica la teva sí. manera d'entendre és que hi puguin haver varietats de raïm que siguin resistents a les malalties i hagin de tenir els mínims tractaments
exacte.
Possibles.
Buscar
no?
una agricultura sostenible. És a dir, està molt bé el que hem definit com a població, com a agricultura ecològica, és una definició en la que entren certs paràmetres i que estan permeses certes coses, però, evidentment, jo crec que com a societat tenim l'obligació de buscar una sostenibilitat doncs, tant econòmica com de salut, com pel medi, per la població, etc. No? I aleshores la manera és buscar una agricultura natural, adaptada, o sigui, no hi ha més.
I tu, Marta, referent a la de la biodinàmica, per tu també ha sigut un dels pilars, no?, en aquest sentit.
Sí, va ser tot un descobriment, perquè tal com la Mireia deia, que ella va néixer ja amb ecològic, em va passar igual. quan vaig anar a fer aquestes pràctiques i després quedar-me, justament, doncs, el primer que va dir a l'avi, que encara vivia l'avi Joan Cusiner, va dir, doncs, oblideu tot el que sabeu de viticultura que us han ensenyat a Tarragona, perquè jo treballo de la manera més natural possible, i era això, treballar ecològic, que vol dir, doncs, treballar doncs, amb el
Jo crec que haurem de fer un programa especial de biodinàmica i pius, perquè això se'ns allargaria molt. I tu, Mireia, ara en aquest nou projecte de cava de Pinort, ha sigut una peça clau, no?, també? Com...
Sí, nosaltres, a diferència d'elles que s'hi van trobar, nosaltres, amb tot el tema sostenible, la veritat és que és una cosa que ja duien molt el meu avi, era com molt avançat a la seva època. I estava viu i als anys 2000 ja volia apostar per l'ecologia. I llavors el meu pare i ell se'n van anar, i jo quan ja era molt petita, a la primera fira ecològica, que era la Biofag, a Alemanya, i allà vam descobrir el que era la biodinàmica, que no en teníem ni idea. Però a l'avió mateix ja hi havia gens a l'avió que eren Demeter, certificats, i llavors allà a la fira vam anar a demanar informació amb la Marisol Garrido i tal, i ja ens van informar del que era l'agricultura biodinàmica. Al tornar, vam decidir anar-la a estudiar amb el viticultor que teníem, van saber el que era el Demeter, i al tornar vam decidir apostar. I el 2008 vam veure el primer vi certificat com a Demeter a Espanya. Però va ser el celler del Priorat. A mica ho vam reconvertir també el Penedès, i ara amb el celler nou, com diu l'Eva, doncs l'hem volgut fer totalment sostenible. No estem connectats a l'electricitat, i tot és amb coberta vegetal. I anem amb plaques solars.
Moltíssimes gràcies, doncs. Avui hem vist que el futur del cava i del nostre territori neix de l'arrel, però creix amb veu pròpia. Elles ja no són la filla de o la dona de, són dones ja empeltades en el futur. Gràcies.
Gràcies.
L'Empel, hem tingut tres dones amb veu pròpia, tres dones del cava. Acabem amb una dona també molt empoderada que just comença la seva carrera en solitari. Ella és Boel, i aquest divendres serà el Forat del Pany de Vilafranca. Amb aquests ecos de Boel, marxem, posem punt i final aquest dijous 29 de gener al Penedès en Xarxa. Fins demà.